Acabem el programa d'avui. Deixem pas ara a l'Ona Vilà amb el més calent a la llera. Gràcies, demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 5 de novembre, m'agradaria començar amb una bona notícia, i és que el consum de drogues i alcohol entre els estudiants ha caigut considerablement. Així ho revela un estudi que ha presentat aquest matí al Ministeri de Sanitat, fet a partir de 35.265 entrevistes a joves d'entre 14 i 18 anys. L'enquesta posa sobre la taula que el consum de cànnabis i tabac ha reculat a mínims històrics. Actualment, un 27,3% dels joves d'aquesta franja han provat alguna vegada el tabac i només el 4,3% en fuma diàriament. A més, gairebé la meitat han intentat deixar el consum de tabac durant l'últim any. Pel que fa a l'alcohol, segueix la tendència a la baixa i ha disminuït 5 punts en l'últim mes, assolint els valors més baixos des del 2000. Per tant, per altra banda, també s'ha reduït pràcticament a la meitat l'ús dels vapejadors. Unes dades, per tant, que segons la ministra de Sanitat, Mònica García, demostren que les noves generacions estan canviant i ha dit que cada cop són més conscients dels riscos. García ha celebrat que els joves d'avui dia tenen els hàbits més saludables dels últims 25 anys. Tot i això, ha deixat clar que encara hi ha camí per recórrer i marge de millora per avançar en el control dels productes derivats del tabac. I ara, després d'aquesta bona notícia, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres parlarem de biaixos de gènere en la salut, de la mà de la llevadora de l'Escala, Pilar Avellí, i ho farem al Mirades d'Igualtat, aquest espai en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala. Tot seguit farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'Anxova Milionària amb en Paco Torres, i la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. I acabarem parlant de finances sostenibles de la mà dels companys de Mataró Ràdio amb el Like dels Valors. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. Bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia. Bon dia, i a l'espera d'aquest canvi de temps que ens diuen Sergi. No, però això ja ho parlarem després.
Exacte, exacte. Deixem el titular del temps per després. Si no, sempre ens avancem. A més, jo molt avancem. De canvi de temps no l'he vist.
Ja, tampoc, perquè continua fent, bueno,
sol. Aquest matí feia un sol.
Sí,
i sortit
sí.
d'estendre la roba i feia un sol i una caloreta.
Ja veurem, sí.
Però som-hi, va. Primer
Vinga,
titular.
Va. Parlarem de la proposta de l'Ajuntament de programar una activitat trimestral pels joves majors de 18 anys. A hores d'ara el consistori treballa amb les entitats del municipi per materialitzar aquesta proposta a partir de l'any vinent, després de constatar en la primera avaluació del Pla Local de Joventut que hi havia manca d'oferta adreçada a aquesta franja d'edat.
Ah, mira, això també és una altra bona notícia.
A veure, el que diem contínuament de les activitats dels més 60.
Sí, doncs ara farem uns més 18.
Exacte, vull dir, doncs ara se n'han adonat que potser uns més 18 també estarien bé, i atenció, els més 40, des de aquí, llançat, també, vinga, va.
Va, l'Ali demana activitats més 40, sisplau.
Vinga, va, seguim.
Som-hi, què més tenim?
Més coses. Ahir també parlàvem de les ajudes a les instal·lacions esportives per modernitzar-les. Avui aprofundirem sobre aquesta qüestió, detallant quins serien els projectes o els equipaments escalencs que podrien beneficiar-se d'aquestes ajudes, que recordem poden ascendir fins als 319.000 euros, que anava també doncs repartits entre Generalitat i Ajuntament, assumia
exacte.
Una part que crec que era el 30%.
El 30%, sí.
Doncs, bueno, parlarem d'això, detallarem quines...
Veurem quines propostes...
Quines propostes presenta l'Ajuntament o, diguéssim, es planteja, bàsicament.
Mhm. Què més?
Més cosetes. Parlarem de l'atur.
De l'atur.
Ja sabem que cada dia, a principis de mes, venen les xifres d'atur. En aquest cas, l'escala ha tancat l'octubre amb 321 persones a l'atur. El nombre de desocupats augmenta un 11,85%. És normal, mes d'octubre, segon mes consecutiu d'augment d'atur. Com en aquest cas és el quart que creix la taxa, aquí a l'escala.
És del quart mes.
Encara que actualment hi ha un 6,96% menys d'inscrits si es compara amb el mateix període de l'any passat. Per tant,
millorem respecte a l'any passat.
Correcte,
però tenim
però sí.
més nivell respecte als últims mesos. L'atur no saps mai...
Bueno, sempre hi ha moltes lectures, és el
sí,
que té.
Exacte.
L'atur, que sempre, doncs, segons qui ho llegeix, es mira d'una manera o es mira d'una altra.
Segons com interessi, també.
Segons com interessi. Si ho és el secretari de Treball, el Paco Ramos, doncs ho llegeix d'una manera, però després si venen els sindicats ho llegeixen d'una altra, i encara que el titular sigui fantàstic, hem creat més ocupació que mai... doncs sempre hi ha alguna puntilla que es pot rebatre.
Bueno, el que dèiem, no?, que si puja aquests mesos és que tenim ocupació estacional.
Exacte, que per molt que intentem desestacionalitzar,
no
l'economia és el que és,
i la
temporada turística també és, és la que és.
Exacte, i per més que l'allarguem a l'octubre, al novembre ja no podem allargar més.
Ja no podem allargar més, i per tant els que no han anat fora al setembre van fora a l'octubre, és així.
Exacte, totalment. Què més tenim?
Vinga, va, parlarem dels tallers d'escacs del CER, que busquen fomentar la creativitat i l'estratègia, aquelles activitats dels més 60, fins l'estiu. El CER i l'oficina més 60 organitzen aquest taller d'escacs cada dimecres, i la proposta té com a objectiu fomentar entre els participants, la creativitat, l'estratègia, la concentració mental. Home, quin millor joc que els escacs, també.
Home, i tant.
Per aquestes edats, perquè requereix de molta...
Molta concentració, sí.
Molta concentració, molta activitat mental d'estratègia.
Clar, exacte, has de pensar quins moviments faràs, preveure quins moviments farà l'altre.
Jo no
n'he sabut
mai de jugar a escacs, vull dir, no tinc ni idea. O sigui, jo tiro el peó aquí, vinga, saps? O sigui, els moviments els sé, però no, d'estratègia zero.
Doncs mira, si aconseguim aquestes activitats més 40, podem demanar escacs.
La del taller d'escacs estaria molt bé. Vinga, va. Vinga.
Què més?
Més coses, parlem d'esports, del regidor, que ha confirmat que la quota mensual per accedir a la piscina municipal quedarà congelada, no la piscina, sinó la quota.
Sí, la piscina encara no.
Clar, és que m'han posat allò
en safata,
eh? És que no... Tot i la renovació, recordem que vam parlar de que renovaven les màquines i el paviment, doncs, tot i que s'han modernitzat aquestes instal·lacions, la quota no puja. Llavors, Bora Mínic també ens ha informat que pròximament l'Skate Park estrenarà enllumenat i que el tenis taula rebrà una ajuda extra. Tot això en els esports que ens explica l'Ivan García.
I ara sí, no? Ara anem al temps, aquest titular tan esperat.
I ara el titular més estimat i més esperat d'aquesta casa, que és el temps, amb aquest dia de transició, amb Garbí i Bonança, això ho veiem, podem sortir i obrir la finestra i ho veiem. Sí, sí. Però demà, canvi de temps important, amb tempestes. Veus allò que dèiem? Haurem d'esperar el titular de demà per saber si plourà o no dijous?
Doncs avui ho sabem.
Resulta que sí.
Avui ho sabem.
Amb tempestes que poden ser intenses entre el matí i mitja tarda.
Pràcticament tot el dia, doncs, no?
Sí, bàsicament.
Entre el matí i mitja tarda és pràcticament tot el dia.
Bàsicament. A la nit potser la treu.
Bueno, mira, però és que com que a la nit estem dormint, tampoc no...
No m'entenc, és que per mi va plorar. Bueno, fins a un límit, eh? Però sí, doncs res, dia plujós dijous. Avui encara tenim aquesta bonança, encara rentadores, eh? Recordeu, rentadores avui, demà no.
Demà ja no les podreu fer.
Demà no.
Doncs gràcies, Lali, ens omplies tot el punt de la una i tenim després l'alcalde.
I avui l'alcalde, exacte.
Per tant, si algú li vol fer alguna pregunta, pot trucar a aquesta alcaldia. Doncs gràcies, Lali.
Vinga, fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I abans de continuar hi posarem un toc musical, avui amb Lladres de Sobretaula, la cançó solidària que les associacions de víctimes de la Dana han impulsat amb motiu del primer aniversari d'aquesta catàstrofe. Escrita i composta per Toni Sánchez, conegut com a Panxo i per ser el cantant de Zoo, la cançó denuncia la falta de responsabilitat política per la gestió del temporal. A més de Panxo, la cançó ha estat possible gràcies a la participació d'altres cantants i grups valencians com Pablo de la Raíz, el grup Malifeta, Abril, Los Chicos del Maíz i Tito Puntet. Lladres de Sobretaula sona així.
Allá en el camor de pena y no es en terzo del jam que buen sadona les que nasan mezcla la igua y la arena y vais a un monstre fe de fang.
Hi ha una taula que da vi diuen que és la sang de Déu, han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adeu.
Y al país se lo libera de la plana y del serrans, la desgracia te burrera y le apres la davantera a uns indignes governants.
Allá un orto y la ribera on viuen els valencians, s'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi, qui engull la vida al seu vagó.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula.
Frenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sou l'atac en la memòria d'aquell octubre traïdor.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Dimecres més obrim aquesta nova secció de les Mirades d'Igualtat, una secció que fem en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem parlar de biaixos de gènere en la salut, i per fer-ho tenim aquí la llevadora del CAP de l'Escala, Pilar Vallí. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm una mica, a què ens referim quan parlem de biaixos de gènere en l'àmbit de la salut?
Doncs les diferències sistemàtiques en la manera com els homes i les dones i també altres identitats de gènere doncs, són ateses, investigades o són representades en el sistema de salut. Mm-hmm. I els estudis, normalment els protocols, els tractaments, sovint s'han basat en dades que hem obtingut principalment d'homes. Mm-hmm. I més tard doncs, s'han aplicat a les dones. I no han tingut en compte doncs, les diferències biològiques, les socials, les hormonals. I això, si parlem de col·lectius com el trans o el no binari, doncs el biaix encara és més evident i és més important.
Mm-hmm. Aleshores, hi ha com una paradoxa de gènere, no? Què vol dir això?
Doncs, per una banda, tenim diferents esperances de vida, els homes uh-huh. i les dones. Això vol dir que les dones vivim més anys, però que arriben a la vellesa les dones doncs, amb els indicadors de salut doncs, més afectats, tenim més problemes de salut i tenim major grau de discapacitat o pitjor salut mental. Uh-huh. Hi ha una discrepància doncs, entre l'esperança de vida i l'estat de salut, i això també s'anomena doncs, morbiditat diferencial, que significa doncs, diferents maneres de viure la salut i d'emmalaltir o de morir.
Uh-huh. I quins exemples hi hauria de morbiditat diferencial?
Doncs, en principi, s'explica que els homes es morin abans perquè, doncs, per conductes més de risc, com ara accidents, suïcidis, consum de tòxics o disminució del seu nivells d'autocura. Uh-huh. I en les dones, doncs, hi ha un aspecte que és la major càrrega de les cures, la més gran, doncs, precarietat laboral i econòmica, la menys presència de dones en llocs de poder o també les violències masclistes que poden afectar doncs, aquesta morbiditat, no? Uh-huh. I doncs, hi ha uns exemples bastant evidents. A Catalunya, el 2023, l'informe de salut diu que doncs, les dones tenen sempre, tots els indicadors de salut tenen major prevalença a les dones, no? I també hi ha una sèrie de diferències, per exemple, en quant al tabac, doncs el tabac és més prevalent a l'home, uh-huh. però les dones són més susceptibles de patir efectes nocius. O la migranya, per exemple, les migranyes, les dones tenen de 2 a 3 possibilitats més de patir migranyes que els homes. Ostres. I el càncer, doncs, per exemple, els homes són diagnosticats normalment de càncers doncs, amb més patologia, amb pitjor pronòstic. Els infarts, per exemple, en quant als infarts, doncs, un 30 o un 40% de les dones pateixen símptomes diversos, uh-huh. com ara ofec, nàusees, mareig, i tenen menys dolor precordial, i això fa que es reconeguin amb més dificultat els símptomes, no? Uh-huh. Hi ha molts exemples. A nivell farmacocinètic, per exemple, la medicació, com s'ha pogut comprovar que l'eficàcia de les medicacions i els efectes adversos són diferents en homes i en dones, no? I tot uh-huh. això, doncs, afecta i és molt diferent la salut d'uns que la dels altres.
Uh-huh. Clar, i això també ens afecta per allò que dèiem, que ha estat més estudiat en cossos d'homes que en cossos de dones, no? Això també ha propiciat aquest biaix.
Sí, efectivament. D'això s'anomena androcentrisme sanitari. Uh-huh. Significa que l'home ha estat utilitzat com a model universal i a partir dels estudis que s'han fet en homes doncs, s'han desenvolupat la resta de la salut. I això vol dir que tots els altres col·lectius, tant les dones com els trans o els no binaris, doncs, sempre han begut de la informació que havien rebut els homes. Uh-huh. Aquest és un biaix que forma part de totes les disciplines acadèmiques, però la salut no queda enrere tampoc.
Uh-huh. I a part d'aquest biaix, n'hi ha d'altres?
Doncs sí, n'hi ha a tots els nivells uh-huh. del sistema sanitari. Començant per la recerca, doncs, que això crida molt l'atenció, però fa als anys 70 els laboratoris utilitzaven rates mascle per fer uh-huh. tots els estudis de medicaments i de salut, perquè consideraven que les rates femella eren poc valorables per tenir comportaments poc predictius. Llavors es van fer estudis de dones, de malalties femenines o de fàrmacs per dones només amb rates mascle. Això es va subsanar quan van començar a entrar dones doncs, en els laboratoris i a la neurobiologia. O, per exemple, les dones tradicionalment han estat excloses o infrarepresentades en els estudis clínics, no es tenien present. També hi ha manca d'investigació doncs, en problemes de salut femenins, no? Que s'hi han destinat menys recursos a les malalties típicament femenines, com els ovaris poliquístics, l'endometriosi, tot això no s'ha estudiat prou bé, simplement perquè els recursos es destinaven a altres prioritats. A nivell de coneixement científic doncs, tradicionalment ha estat sempre a mans dels homes i els homes doncs, el que han fet ha estat doncs, aplicar el seu biaix de gènere a el que realment els hi preocupava en quant a salut i les dones no han tingut accés doncs, a aquestes decisions, no? Això també és una manca. I llavors hi ha una altra cosa que és una paraula que és la interseccionalitat que tampoc s'ha tingut gaire present a dintre del món sanitari doncs, perquè sovint en medicina hem tractat de forma individual i biomèdica els problemes de salut i no hem tingut present els problemes comunitaris i els problemes socials que també afecten a les dones especialment, que són les càrregues domèstiques, els problemes per accedir al món laboral i per conciliar, i tot això el que fa és augmentar la càrrega a nivell de salut de les dones i ha estat una mica invisibilitzat també. Hi ha més biaixos, per exemple, en quant a atenció sanitària a tots els nivells. Clar, cada un d'aquests biaixos es pot traduir doncs, al final en una atenció errònia o insuficient perquè es facin menys proves, perquè es diagnostiqui malament o en just a l'altre extrem en medicalitzacions excessives doncs, de processos fisiològics de la vida de les dones. No? L'embaràs, el part, la menopausa han estat excessivament medicalitzats sempre que han estat processos normals i fisiològics doncs, s'han convertit en l'ull no? De la medicina. No? I diguem que tot això a poc a poc va tornant al seu lloc, que és molt evident que existeix, eh?
Clar, i en aquest cas de l'atenció sanitària, a vegades també es tendeix com a banalitzar, no?, una mica, quan les dones van a les consultes, se'ls banalitzen els símptomes o se'ls diu que estan més enfocats cap a temes emocionals que no pas tan físics, que això no passa tant amb els homes.
Totalment. La interpretació dels símptomes, per exemple, s'interpreta sovint en clau psicològica doncs, perquè està estressada, perquè és ansiosa, perquè és histèrica, no? I a vegades doncs, hi ha un excés de diagnòstics psiquiàtrics i per exemple, es menys té el dolor crònic en específic i, per exemple, en el diagnòstic de la depressió, en el camp de la psicologia, també hi té molt a veure doncs, aquesta visió doncs, més esbiaixada. Hi ha altres, per exemple, en els estereotips de gènere són freqüents a dintre del nostre món. Hi ha una menor credibilitat de les dones quan expliquen els seus motius de consulta o hi ha una tendència a la infantilització, al tracte vexatori, a tractar-les de forma desigual, no? Per exemple, interrompre-les més freqüent a la consulta. Hi ha estudis que demostren que les dones s'interrompen més que no pas els homes. O a desautoritzar-les, val? Llavors, torno a repetir això de les persones trans i no binàries perquè pateixen aquesta doble exclusió, per una banda, del menysteniment o de la manca d'informació de les dones, però també concretament del seu col·lectiu, no? Per exemple, de l'ús de fàrmacs, de la possibilitat de compatibilitzar el seu ús de tractament amb hormones, per exemple, amb les altres aspectes de la salut, no? Que no està gaire estudiat tot plegat.
Clar, i comentaves que no estava tan estudiat perquè hi havia molts homes que estaven en aquests càrrecs de poder. Ara que cada vegada potser hi ha més dones, no?, en el món científic, això està canviant?
Està canviant, però encara no estem on hauríem de ser. Sempre hi ha feina per fer. Clar, per exemple, hi ha més a tots els aspectes, a nivell de retards diagnòstics i tractament, per exemple, també hi ha altres. La interpretació de les proves, per exemple, els ecocardiogrames s'interpreten diferents en homes i en dones i això s'ha de saber. O la medicalització, les intervencions, per exemple, les pròtesis de maluc o de genoll, normalment a les dones sempre s'apliquen de forma més avançada, quan ja la malaltia és més greu i les dones ja no poden més, que pateixen molt més, menys qualitat de vida, en canvi els homes se'ls opera abans. O les dones amb asma, per exemple, es fan menys proves perquè doncs, moltes vegades s'atribueix a l'ansietat, els problemes respiratoris, o els valors normals del ferro, per exemple, que canvien entre uns i els altres, no? Uh-huh. Aquesta manca de consciència i de manca també de dades desagregades entre homes i dones. Moltes vegades, quan anem a buscar indicadors de salut, són iguals i ens és molt difícil discriminar si parlen d'homes o de dones. Sempre estan totes en un grup, no?
Clar, però és important, no?, discriminar, perquè els cossos són molt diferents.
Totalment, però no ho hem fet gaire. I estadísticament, per exemple, a nivell de la Generalitat, totes les dades que pots trobar, cada vegada n'hi ha més, però en realitat ens manca informació encara.
Uh-huh. Ara, tot això parlàvem d'atenció sanitària, no?, però hi hauria altres biaixos, per exemple, en polítiques?
Doncs totalment, perquè els sistemes de salut no són neutres i són un reflex de tota la societat i de les uh-huh. desigualtats socials. Llavors, clar, tenim més barreres d'accés ens manquen anàlisis de dades, el que parlàvem fins ara, en quant a perspectiva de gènere. Però també hi ha plans de salut no inclusius, hi ha una distribució no equitativa de recursos, i com que hi ha poca presència encara, o no hi ha una igualtat plena de dones en càrrecs de responsabilitat, això fa que les prioritats institucionals doncs siguin esbiaixades. Uh-huh. I és un altre camp en el qual la distribució de recursos és bàsica per decidir a què es dedica doncs la investigació, uh-huh. els diners i els tractaments, no? Hi ha d'haver, han de ser de moltes persones, no?, els que prenguin decisions, i sobretot que siguin equilibrades.
Uh-huh. I ara estava pensant també en terme de polítiques, hi ha alguns protocols o algunes eines per si tu t'has sentit banalitzada la consulta, que puguis denunciar això?
Sí, el que passa que és molt difícil demostrar-ho, no? Uh-huh. Perquè sempre es necessiten dades i és la paraula d'un contra la de l'altre. Suposo que les dones, o gairebé sempre tots els col·lectius, no?, ens podem trobar en situacions de dificultats per demostrar una situació concreta, o que ens han tractat, ens han infantilitzat, no? Perquè tot això, el problema és que és subjectiu, és la sensació que tu n'has tingut, però l'altra persona potser ni se n'ha donat compte i ho viu de forma, que considera que de forma objectiva això és mentida, no? És molt difícil de gestionar després, no? És millor fer reflexió prèvia de què podem millorar, i per això estem aquí al programa, de fet.
Exacte, encantada de tenir-te aquí al programa. Ja per anar acabant, que se'ns està acabant el temps, no sé si t'ha quedat alguna cosa en el tinter.
Només això, que és imprescindible doncs integrar la perspectiva de gènere a totes les etapes, la interseccionalitat, aquesta mirada doncs més social a la salut, i fer-ho transversal a tots els nivells, des de la recerca fins a l'atenció sanitària, fins a les polítiques, a través de doncs d'indicadors sensibles, de diversitat de decisions, formació específica dels professionals, i també una presa de consciència de les usuàries, que són les primeres que són les capaces de canviar les coses quan no van bé.
Que hem de reivindicar, no?, els nostres drets, i que se'ns tracti bé, no?
Exactament, així mateix.
Doncs moltes gràcies, Pilar, per venir avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh!
Doncs ara encetem aquesta segona mitja hora de programa, són gairebé 1:15, i ho fem amb aquest, un dels moments més esperats de la setmana, no?, que és aquest sorteig de l'anxova milionària d'un número de loteria. I ho fem amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Pilar. Què tal? Després d'uns quants dies sense veure'ns.
Molt bé, aquí un altre cop.
Doncs hi som-hi.
Som-hi. Quin número sortegem avui?
Pues mira, tenim l'11.603. 11603. Mentre hi ha persones, hi ha esperança.
Tot. Això és la frase que té el número? Carai, no. Molt bé, molt bonica, no, la frase? Sí, mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Val, tenim... Què tenim? De
gent... Quantes persones tenim apuntades avui al sorteig?
Pues tenim 7 persones.
7 persones, Déu-n'hi-do.
Sí, anem així, 7, 8...
Sí, més o menys és el que fem sempre, eh? Unes 7, 8 persones. I quines són aquestes persones, Paco?
Pues el número 1, Pere Costa, número 2, Santa Maria Sureda, número 3, Maria Lluïsa Díaz, número 4, Francesc Espar, número 5, Marta Abuela, número 6, Imma Ferrer, i número 7, Carme Palma.
Molt bé.
Doncs tot a punt.
Doncs ja ho tenim tot a punt. Anem a fer, vaig a posar-te el redoble perquè fem aquest sorteig. I quin és el número guanyador?
El número 3.
El número 3.
Maria Lluïsa Díaz.
Molt bé, doncs Maria Lluïsa Díaz, si ens estàs escoltant, ets la guanyadora d'aquest número de loteria.
I tant que ens estarà escoltant.
Sempre ens escolta, és un oient molt fidel.
I demana cançons i de tot.
Sí, sí, mira, avui després d'aquí una estona en posarem una que ens ha demanat.
Val, molt bé. Bueno, fins a... Què hem de dir?
Bueno, li repetim això... el número que el sàpiga, és l'11.603.
L'interessa de l'anxova milionària.
Exacte.
De l'administració de loteria del carrer Enric Serra, número 7. Ja comença a haver-hi cues per comprar dècims.
Home, perquè ara s'acosta Nadal i toca comprar la loteria de Nadal.
Sí. Val,
doncs, no... Maria Lluïsa, que sàpigues que el pots anar a buscar a l'oficina de turisme.
A l'oficina de turisme, a partir d'aquí dos minuts, aquesta tarda, demà tot el dia i tota la setmana.
Doncs vinga. Doncs Maria Lluïsa, enhorabona i ja pots anar a recollir el teu dècim a l'oficina de turisme. I el, Paco, digue'm.
El sorteig és demà a la nit.
El sorteig és demà a la nit.
A Madrid.
Demà a la nit a Madrid. Doncs mira, demà Maria Lluïsa has d'estar ben pendent de veure si surt aquest número, l'11.603.
Molt bé.
I Paco, fins... ens retrobem la setmana que ve.
La setmana que ve. Adeu, amics.
Adeu.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I com deia, ara continuem amb una mica de música que avui ens ha demanat precisament la guanyadora d'aquest loteria, que és la Maria Lluïsa Díaz, que és una de les nostres oients més fidels. I ens ha demanat escoltar Cama y Mesa de Roberto Carlos, així que així sona aquesta cançó.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe.
recibe el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau, el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim en Ferran Sabrià. Ferran, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí fent programa. Quin llibre ens recomanes avui, Ferran?
Doncs mira, avui us parlarem del llibre La Porta, de Magda Szabó. Szabó és una escriptora hongaresa, escriu S-Z-A-B-O, per si algú vol buscar.
I tant.
Vale, doncs,
I de què va aquest llibre?
Aquest llibre és un una obra doncs, que no, al principi no és fàcil de llegir, però a mesura que vas entrant en la història doncs, et va atrapant. Ella és una escriptora hongaresa que va morir el 2007 i es considerava una de les millors novel·listes doncs, en llengua hongaresa. I aquesta seria la seva obra mestra. L'obra, la seva protagonista és Esmereng, que és una dona de fer feines, que és una dona severa, eixuta i peculiar, però amb una molt bona reputació i que acabarà enamorant el lector, perquè tot al seu voltant hi ha un misteri que et va atrapant. El títol de la novel·la doncs, és una metàfora de la porta que porta Esmereng a conèixer-la davant de tothom. És una dona que neteja cases però que amaga tot un món darrere seu, on no hi deixa entrar ningú, ni física ni emocionalment. A l'obra doncs, estableix un vincle molt especial entre dues dones, Esmereng i la Magda, que és una jove escriptora hongaresa que la contracta. El llibre doncs, ens parlarà de la culpa, de la dignitat, de l'amor, de la supervivència i de la solitud. L'escriptora doncs, aprofita per fer una crítica suau però devastadora doncs, de la societat que ella li va tocar viure, que era la societat de la postguerra després de la Segona Guerra Mundial, a una societat on hi ha el comunisme i totes les seves contradiccions, no? I ens parlarà de les relacions humanes condicionades doncs, per aquest context polític d'Hongria de l'època. En el llibre, doncs, Esmereng, podem veure que ella no dorm en un llit normal, sinó que dorm en una cadira, no dialoga, sinó que sentencia, i no es refia de ningú. Però alhora la gent confia en ella, però ella no confia en ningú. És això, aquestes contradiccions que anem veient del context que va viure aquesta autora.
Clar, sí.
I bueno, només començarà a obrir-se a poc a poc, i a mesura que es va obrint doncs es va mostrant més vulnerable. Doncs La Porta, el que us deia, no és una lectura senzilla, però que sí que és extremadament rica, i ens parla doncs, de la complexitat de les relacions humanes. I en definitiva és una història d'amor no romàntic, sinó d'amistat, i alhora també una mica de traïcions, silencis, etc. Per darrere seu tot despèn una gran humanitat, que segurament atraparà tots els lectors.
Que bé, doncs moltes gràcies, Ferran, per aquesta recomanació de La Porta, de Magda Szabó. Esperem que als nostres oients els agradi.
Perfecte, doncs molt bé, això esperem. Gràcies.
A tu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
No hi ha res millor.
I després d'aquest llaparta de Mishima arrenquem la recta final del programa ja i parlarem de finances sostenibles i ho farem de la mà dels companys de Mataró Ràdio i el seu like dels valors. Així que us deixo amb la companya Laura Cera que entrevista la companyia financera Oikocredit.
Continguts en xarxa.
Setmana el volem dedicar a Oikocredit. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament d'institucions de microfinances, cooperatives, comerç just, pimes i també projectes d'energies renovables. Tot plegat en països que estan en vies de desenvolupament, una entitat que, per cert, ara celebra el seu 50è aniversari a nivell global, així que avui és un plaer poder comptar amb la companyia de David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocredit. Com estàs, David?
Molt bé, molt bé.
Ara dèiem que fa 50 anys que va néixer Oikocredit. Com comença tot plegat i a Catalunya en concret, des de quan té presència?
Doncs, a nivell internacional va néixer l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica abans del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris. No? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I el que creia doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que no estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, domiciliació de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per a aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Oikocredit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. No? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancari, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
Doncs mira, al final són de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no sol mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs i per tant doncs, també és un impediment perquè aquestes comunitats d'aquests països doncs, es puguin desenvolupar correctament. I llavors venim una mica amb aquesta idea de cooperació internacional, no? però molt transformadora, molt basada en els principis del cooperativisme, és com va néixer l'Oikocredit, no? Aquesta manera de fer cooperació amb el sud, amb els més desatesos i les comunitats més excloses a través de les finances, unes finances ètiques.
Imagino, David, que no les podem repassar totes en els pocs minuts que tenim, però quines serien les principals iniciatives que s'estan promocionant actualment o que s'estan impulsant actualment des de Catalunya?
Nosaltres aquí el que ens dediquem sobretot al Cooperativa Catalunya fa 25 anys, o sigui, a la meitat de la vida actual de la cooperativa internacional per promoure les finances ètiques aquí al nostre territori i donar-les a conèixer en un sentit ampli, no només la feina del Cooperativa, que és el nostre gruix d'activitat, però també les finances ètiques com a sistema alternatiu en general i tot el que té relació amb l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, etc. No? I llavors aquí tenim moltes activitats d'educació, de sensibilització, de cursos a escoles, a universitats, campanyes de difusió, etc. I també representem a totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori, les que inverteixen a l'Ecocredit Internacional, les representem als òrgans de govern de la cooperativa, les assemblees generals, els grups de treball, etc. No? A nivell internacional, doncs, ostres, ara, la cooperativa està fent molt d'èmfasi en finançament del sector agrícola, que està patint molt per la crisi climàtica, no?
Sí.
I que té, doncs, aquestes necessitats de suport financer, però també de suport tècnic, no? Llavors, si no tenen una préstec, sinó que també acompanyen els projectes, els donem, doncs, assessorament tècnic, suport així en millora de processos, en coneixement, de formació, etc.
David, creus que és possible canviar la imatge social que hi ha respecte a la banca o respecte a entitats financeres?
Sí, jo crec que sí, que ja ha anat canviant, no? En els darrers anys sí que hi ha molt greenwashing, no? Que és el maquillatge verd aquest, que moltes entitats financeres convencionals ara s'han pujat al carro de dir com de sostenibles i socials són, i algunes ho són una mica, però és una petita part del que fan. Després no t'expliquen que en moltes segueixen invertint en normalment, que s'utilitza doncs, el conflicte de guerra per assassinar civils, o segueixen invertint en combustibles fòssils que agreugen la crisi climàtica. No? Però sí que ja es veu aquesta tendència. No? La ciutadania comença a qüestionar-se coses, a valorar aquesta major transparència, aquest enfocament més social, més de respecte pel medi ambient. Per tant, també no serveixi per realment acabar generant canvis a tot el sector financer, no?
Quins haurien de ser els valors de les finances ètiques?
Jo crec que els hem anat demostrant des de l'acció diària, no? Per part de totes les entitats que treballen a nivell mundial, no? Hi ha diverses xarxes internacionals d'entitats molt diverses, però que totes tenim aquests principis fonamentals, no? De l'ètica aplicada, d'incorporar criteris de selecció, d'avaluació social, ambiental, de bon govern, dels projectes dels quals donen préstecs i finançament, també la participació, que siguin organitzacions democràtiques on tothom hi pugui dir la seva, no? Però sobretot hi hagi molta transparència, no? Perquè realment no es donen aquests casos de greenwashing, no? Sinó que diguis, no, escolta, nosaltres financem això i et dono tota la informació perquè realment ho puguis contrastar, no? I tenen dues ètiques sense transparència, no podria ser, no?
I David, l'última és imprescindible. Com celebreu aquests 50 anys d'Oicocrèdit?
Doncs mira, justament el proper dia 13 de novembre fem un acte aquí al Hub Social de Barcelona, en carrer de Girona 34, que crec que serà molt interessant. Tenim una mica de parlaments, un parell de projeccions de vídeo sobre aquests 50 anys d'història i els 25 d'Oicocrèdit a Catalunya, una taula rodona també de molt nivell, amb gent també a nivell internacional, no?, que hi participarà, amb molta experiència en el sector de cooperació i de finances ètiques, periodistes també de renom internacional, i després també volem acabar amb un toc d'humor, no?, tindrem justament un monòleg de l'Anna Polo, perquè si no, doncs escolta, a vegades amb la situació actual podríem caure en la desesperació i no. Volem mirar el futur amb optimisme i amb alegria i amb sentit de l'humor, i després brindarem amb una copa de vi i cava de l'olivera, que també és un projecte social, i amb una mica de càtering i pica-pica social, i que tothom també convida a venir.
Un bon aniversari, un bon motiu per celebrar aquests 50 anys d'Oicocrèdit des de Catalunya, des de Barcelona en concret. Avui hem parlat amb David Díaz de Quijano i Barbero, que és el coordinador d'aquesta institució. Un plaer, David. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que et toca.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
I amb aquest like dels valors que ens han portat els companys de Mataró Ràdio, acabem el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà amb més temes i més converses.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que bé. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer. Un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa,
ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre que ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fa no cura el temps. Passa $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens corregiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú, i el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí, que no hi ha un pal de net, però quan ballo s'enxampen res, aquí tothom es fa el sorprès, hauria fet bullet.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.